9 i 26 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim ja a l'estudi Ramon Barnil, Jordi Casas i Sam Abrams per comentar l'actualitat. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Volia parlar amb vostès de quina és la situació. I arriba el tercer ara, Domènec Miquel. Per fi serem ja tres, més el presentador, i esperem que l'Arcadi Olivera s'incorpori a la tertúlia.
Sí, sí, sobretot avui.
Avui sí, perquè volíem parlar amb ell d'economia i de diverses propostes.
I quan no parlàvem d'economia?
No, i d'universitats.
De fet, sobre l'última hora de la situació de les universitats, hem de dir que ja s'ha reobert el trànsit l'AP7, que havia estat tallada a primera hora del matí a causa d'una protesta dels estudiants, i que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja funciona en el tram de la Universitat Autònoma, que havia estat tallat, però els estudiants no permeten que els trens s'aturin a l'estació de l'Autònoma. És a dir, els trens passen de llarg i si algú vol anar a l'Autònoma ha de parar a Bellaterra i després fer una caminadeta i arribar a la
ruta. Jo la vaig fer durant anys, eh?
La ruta Ho Chi Minh.
I tant.
Com li dèieu, això?
Explica, la ruta Ho Chi Minh.
Per què?
Perquè era a través de la muntanya.
Sí, això per això. Sí,
com el Vietcong.
Jo la vaig fer... que vaig fer la carrera de gran, em sembla que a mi va tocar fer un parell d'anys. Després ja van posar un autobús i no sé què.
Però sí, però eren uns autobusos que eren de segona mà del sistema d'autobusos de Barcelona, que eren autèntiques carraques, i aleshores punta en posaven dues, amb el qual, esclar, baixaven 500 a 1.000 tios i ties a pujar a l'autocar i al final deies, mira, au... Jo durant 5 anys vaig fer el camí del Ho Chi Minh.
Hi ha un trosset, però des de l'estació de Bellaterra a les facultats.
Sí, però justament el camí del Ho Chi Minh és una drecera que va recta a través de la muntanya.
Ell està dient que hi ha una distància entre l'estació que està allà al rectorat i algunes facultats, és veritat.
Sí,
no n'hi ha gaire menys que la ruta del Ho Chi Minh, Vull dir, també deu mirar la distància.
Sí, sí.
Però ja està urbanitzada, està tot arreglat, però hi ha un tros,
Home, almenys a la de periodisme hi havia uns 10 minutets, que era de les primeres a les quals arribava.
Jo, història, quan anava a història, també hi havia... No, sí, sí que hi ha una distància.
Sí, quan et deien has d'anar al rectorat.
Vols
dir...
Primer al rectorat, ja, que això ja té la seva cosa.
No, però per exemple, diguéssim, entre l'estació de Sarrià i Pedralbes, les facultats de
Pedralbes... Jo també m'he fet algunes vegades, també.
Peu,
Sí.
I allò, en els anys 60 i de més, feies el pas de les Termòpiles. El pas de les Termòpiles...
Que elegant!
Era els Caputxins, que ara és un carrer ample, lateral dels Caputxins. Aleshores era un carrer que devia tenir 6 metres d'amplada,
no?
Entre dues tàpies immenses, que passava un aire canalat, diguéssim, terrible, i després quan havies passat allò ja arribaves a l'amplada del tenis Barcelona i ja estava, no? Però allò, aquell pas era el pas de les Termòpiles.
Sí, sí.
Per tots els de Sabadell i Terrassa, diguéssim, allò era el pas de les Termòpiles. Vaja, per tota la gent del Vallès.
Jo m'ho vaig fer això a mitjans dels anys 70, quan vaig estar fent 3 anys de primer d'Econòmiques. 3 anys de primer d'Econòmiques, que no vaig acabar. També hi havia de Sarrià allà, hi havia un tosset.
Mitja hora.
Tosset. Però bé, érem joves.
De fet, molta gent ara para a Sarrià i va al camp del Barça, des d'allà molts santcugatencs que eviten agafar el transport privat perquè és gairebé impossible, i ho veus molts caps de setmana com gent de Sant Cugat para a Sarrià, fa la baixadeta, hi ha una mitjoreta llarga, i el problema és després pujar, quan has de pujar després d'un partit, Déu-n'hi-do també el camí.
Depèn del resultat.
Depèn del resultat, per ara és bo. Però què els semblen aquest tipus de propestes que, per exemple, desemboquen en el fet que els estudiants diuen avui no paren els trens a l'Autònoma?
No sé, jo m'he assabentat ara, no sabia res d'això. Que és d'aquest matí?
D'aquest matí,
Han tallat l'autopista.
Sí, un quart d'hora, això sí.
Sí, han tancat el que és l'accés a la facultat amb barreres d'aquestes metàl·liques que han sabut perfectament on eren, que se'ls ha vist a la televisió, i després, això sí, tu no baixes del tren, el qual és una mica fort.
Però, de fet, que és lligant amb el tema de València,
és
que no
sé, estic al corrent de... Una de les convocatòries que hi ha avui a les universitats públiques de Catalunya en protesta per les retallades en els pressupostos de les universitats. Hi ha protestes a totes les universitats. Aquesta nit hi ha hagut gent que s'ha tancat en els centres universitaris de Catalunya, i avui les protestes a l'Autònoma han començat amb la tallada de l'AP7 i després també amb la tallada del servei de Ferrocarrils. Però més enllà del que hagin fet, aquest sistema de protestar que, per exemple, comporta que hi hagi gent que avui no pugui baixar a l'Autònoma, què els sembla? Perquè hi havia bastantes queixes al Twitter de gent que deia, home, jo m'interessaria parar avui a l'Autònoma i em trobo ara que, a causa d'aquesta protesta, jo, que no tinc res a veure amb les retallades, em trobo perjudicat.
Bé, però això és... Això és un efecte col·lateral de totes les protestes, també de les vagues i tal. A veure, escolta, és allò que dius... A veure, mentre no prengui mal ningú, no ho sé. Sí, et fot, clar. Si ets afectat, et fot. Et fot.
No, jo considero que és... Bueno, no sé, una mica perquè abans estava escoltant la tertúlia de Catalunya Ràdio, no? I aleshores hi havia una noia que parlava en nom de l'assemblea d'estudiants, no? Llavors el director general d'universitats deia, bé, però escolti'm, vostès tenen uns representants, els estudiants tenen uns representants en els òrgans de govern de les universitats que han anat seguint les coses aquestes i que, per tant, no poden dir que no hi estiguin representats. Evidentment que hi estan representats perquè hi ha una gent que han elegit vostès, sí? Però sempre passa, diguéssim, una mica aquest problema, que aleshores aquesta gent que ha estat elegida per anar en aquests llocs de representació, després no hi ha una comunicació, una bona comunicació amb les bases. I el moment en què es crea una assemblea o alguna cosa, aquesta gent queda absolutament marginada i en surten uns altres que són els que s'erigeixen amb representants i no sé què més. I que, a veure, que evidentment no els ha votat ningú, que a sobre, diguéssim, no els ha votat ningú, i en tot, diguéssim, com a màxim, amb una assemblea, llavors ens diu, bueno, ara doncs anirà el rectorat i esteu d'acord, i llavors amb alçada, diguéssim, doncs, queda, diguéssim, legitimat. Esclar, de vegades, diguéssim, això, els sistemes de representació, sembla que no ens els prenguem gaire en sèrio,
De totes maneres, a veure, quan hi ha un moviment d'aquests, normalment sempre tots els canals oficials de representació queden desbordats, això és evident, no? Jo crec que la reflexió i per la meva experiència sindical i d'aturades, aquestes coses, és si en una actuació d'aquestes et poses més gent a favor o en contra. És a dir, jo crec que aquesta és la reflexió, no? Vull dir, si impedir que la gent baixi autònoma, que en teoria tots haurien de ser alumnes i professors els que baixen allà, si realment va en la línia del que desitja la gent aquell dia o si el 80% hi està en contra, per tant els hi està fent nosa, no? Jo crec que la valoració és aquesta, si realment va en la línia del sentiment de la gent o és contraproduent respecte a la gent que ho està organitzant, no ho sé. Desconec el sentiment dels universitaris i el nivell de suport que té a l'acció, perquè m'han assabentat ara mateix quan m'ho acabo d'explicar perquè no ho sabia.
Jordi, diguéssim, el que estic plantejant és el mateix que ha passat, diguéssim, aquí a Sant Cugat amb el Consell de Cultura. És a dir, el Consell de Cultura elegeix uns representants que els eleven i no sé què més, però llavors aquests representants no acaben de comunicar amb les bases que, diguéssim, que els han elegit. I a l'universitat passa exactament el mateix, és a dir, hi ha una representació d'estudiants en els òrgans de govern que han estat elegits per les bases, diguéssim, d'estudiants, però després la informació que haurien de transmetre aquesta gent a les bases, doncs no hi ha els canals o no hi ha les situacions, doncs perquè es doni. I això és un problema.
Hi ha tres grups molt diferenciats, amb interessos molt diferents, que senzillament comparteixen un espai. Perquè, clar, aquesta protesta va d'estudiants, correcte, va de professorat, correcte, i va, diguem-ne, del personal de la universitat, correcte. Són tres grups que senzillament coincideixen en un lloc de treball, en definitiva, però que cadascú té unes preocupacions i uns interessos diferents. Aquesta és la veritat. Estic segur que el personal de la universitat, el tema de la qualitat de l'ensenyament, no és el seu tema. El seu tema és administrar la universitat i així successivament entre els tres grups. Després hi ha un problema puntual, que és una pujada o una possible pujada de taxes universitàries i uns acomiadaments, etc. I després hi ha tota una sèrie d'altres problemes que té la universitat, de qualitat de l'ensenyament, de pressions que venen d'Europa, etc. I esclar, jo crec que part del problema és que tot és com una mena de sopa molt confusa en què hi ha uns problemes que ja venen de fa 10 anys, 15 anys, 20 anys, des de la llei de la reforma universitària que no es va acabar d'aplicar bé, després hi ha uns problemes puntuals ara, després hi ha uns problemes que són dels diferents grups que estan representats en la protesta d'avui, etc. Tens un garbuix.
De totes maneres, que ho desconec exactament, però si la protesta, el gruix de protestes contra retallades, en principi afecta els tres col·lectius, no? Però, bueno, que cadascú amb una sensibilitat diferent, sí.
Qui ens va parlar és l'Arcadi Olivera. Tu bon dia, Arcadi.
Bé, jo avui estic de vaga.
Esclar. Estàs de vaga.
Sí, a més, efectivament, perquè aquesta és una vaga que, com acabo de dir, estic d'acord amb el que acabo comentant, no és una vaga d'un estament determinat. Aquesta és una vaga general de la universitat, de protesta de personal d'administració, de protesta d'estudiants, de protesta de professors, davant d'una situació, evidentment, sobretot marcada per la disminució dels pressupostos, també marcada per la pròpia situació laboral, especialment dels interins i d'aquells que tenen posicions més febles, marcat també per l'augment de taxes, marcat sobretot per les privatitzacions, marcat per la desaparició de les beques i a canvi donar préstecs als estudiants que després els van de tornar, marcat per l'aplicació desastrosa d'un pla Bolònia, marcat per moltes coses. Dic que raons en aquesta ocasió i amb totes les que vulguem i més per tirar endavant aquesta banca.
Sí, però jo trobo que no queda ben clar, és com una mena de pila. I aleshores jo crec que la societat civil, que en definitiva és qui llegeix diaris, qui d'alguna manera ha d'entomar la protesta, no queda clar la quantitat de coses sí. per les quals estan protestant.
Sí, sí,
sí. Sí, però si no s'ha explicat massa bé això.
De vegades és veritat que qualsevol mobilització, que el missatge sigui curt i simple i en frapa, és important.
Sí, sí, però jo crec que...
Home, quan la manifestació hi ha un lema, no? Això seria brutal, no? Per la qualitat de la universitat, o per...
Sí, però aquí el lema...
Maneres, també dic una cosa, que la majoria de ciutadans que no estem relacionats directament a la universitat, el desconeixement de la universitat també és bastant grossa, eh? Encara que ens ho expliquin relativament bé, igual no ho entendríem.
Per mi és un dels problemes més greus.
Ho dic jo, que se suposa que hauria d'estar...
Que és l'allunyament, però, escolta, nosaltres paguem aquesta institució.
Sí, home, clar que la paguem.
Amb el qual és allò que dius, a veure, en base a què la universitat s'ha distanciat tant de la societat civil que tu no tens ni idea. Sí. Del que està passant, no ni de com funciona, ni de res.
I nosaltres, que més o menys hem estat, però imagina la gent que no ha passat mai per la universitat i no té ni idea. El desconeixement és brutal, em dóna la impressió a mi, eh?
Sí, sí.
No hi ha hagut molts canals d'informació, i el que és cert és que finalment, com que els pressupostos són molt limitats, s'ha procedit a descentralitzar moltes coses, a donar a les empreses privades, que no sempre, evidentment, ho fan bé, i en canvi ajuden al desprestigi del servei públic, que sempre és millor. I tenint en compte que ara fa 3 anys que s'està aplicant un pla que es diu Bolònia, que el que pretenia era portar-nos una estructura anglosaxona d'estudiants en grups reduïts, en treballs de professors, etc., que ja la vaig criticar des del començament, el que han fet és disminuir el pressupost. És a dir, si tu has de fer una avaluació continuada dels alumnes, si tu has de fer grups reduïts, el que no pots tenir són grups de 100.000 alumnes. Has de tenir grups de 20 o 25 alumnes. I això vol dir multiplicar...
120 molt reduït no és, no?
Per això dic que no reduït, que no els pots tenir de 120 perquè te'ls posen, i aleshores, evidentment, això requereix pressupost. I aquest pressupost no l'han donat.
Sí, val, però això, diguéssim, depèn de quin professor i depèn de quines assignatures i depèn de quines coses. A veure, en el cas de la facultat de Ciències de la Comunicació de Bellaterra, el ràtio de professors per alumnes, diguéssim que un professor té 8 alumnes. El ràtio és
jo estic segur que a Lletres té menys 1.
T'asseguro que no. Jo dono aquest any classe a la Facultat de Ciències de la Comunicació, des d'aquest semestre. I tinc una llista de 100.000 alumnes a classe.
D'acord, i jo quan feia, diguéssim, primer econòmiques en tenia 200. Però vull dir... Però
això depèn de l'assignatura.
Però això depèn, diguéssim, de l'assignatura que donguis i de més.
Clar, clar.
Que hi ha departaments que estan absolutament inflats i que hi ha, diguéssim, una sèrie de gent que vull dir... Jo me'n recordo, per exemple, el doctor Bada a la universitat, no? A veure, el doctor Bada, l'any que tenia 3 alumnes, estava contentíssim. Tres alumnes.
No, mai, suposo que això és aplicable inclús a alguna carrera, que llavors potser s'ha de racionalitzar, no? El que passa és que una cosa no és incompatible amb l'altra, una cosa és racionalitzar, que les carreres que tenen 4 tios, potser tots han d'acabar, s'ha d'unificar i fer-ho tots a la mateixa universitat, i després hi ha carreres amb més acceptació que això, teniu 120 alumnes, no? Sí. Jo quan anava, quan vaig fer allò que dic els 3 anys de primera econòmiques i que no vaig acabar, me'n recordo que a la central a Barcelona, que... Bueno, anava a la tarda, no? S'havia fet per la tarda. Bueno, jo crec que hi havia unes aules que jo crec que eren 250, tu.
Segur, sí, en aquell temps.
Perdona, no cal anar tan lluny.
Perquè els de dalt no veiem la pissarra, quasi, tu.
A Lletres passava això. Hi ha hagut una desertització de la universitat. Aquesta és una altra qüestió, la qüestió demogràfica de Catalunya. Perquè, és clar, es va fer... com amb tot, visca el totxo i visca el progrés i visca tot, i aleshores el mapa universitari va créixer, crec jo, desorbitadament. Sí. Després, ara, resulta que hi ha la qüestió curiosa de que la població ha incrementat, però, és clar, molts dels immigrants que han vingut, per exemple, ara per ara, socialment i econòmicament, no estan per accedir a la universitat.
La immensa majoria.
Però d'aquí 20-30 anys, segurament sí, amb el qual hauran fet un downsizing a la universitat al llarg dels anys, etc. I després vindrà O una altra explosió demogràfica d'aquesta tercera generació o segona generació que voldrà accedir a la universitat i aleshores de cop i volta la universitat es veurà obligat a expandir-se.
Però... En aquest primer semestre vaig tenir uns 200 alumnes comptant grups de matí i de tarda. D'aquests 200, em penso que eren 6 que ja tenien nom islàmic. 6.
Sí, home, perquè els marroquins és la immigració més antiga, ja de finals dels anys 80-90, i clar, ja estem parlant xavals nascuts aquí, 20 anys...
Exacte,
i...
sí.
Bueno, això que dius tu es donarà d'aquí 10, 12, 15 anys, crec jo.
Sí. I serà una qüestió. El que passa que jo crec que el dia d'avui hi ha molta reflexió a fer, perquè, per exemple, una de les coses que està sobre la taula és, diguem-ne, en base a quin règim es farà les contractacions del professorat. Clar. I justament el secretari general d'universitats ho posava sobre la taula. Què volen? El sistema espanyol funcionarial? O volen el sistema, diguem-ne, tirant més a altres latituds ideològiques i culturals, que és, diguem-ne, la contractació del professorat en base al talent? Aleshores, clar, això és una qüestió d'aquestes, que és tocar tot el sistema. Això és el que està sobre la taula. També està sobre la taula la figura del professor associat. El professor associat és el timo de l'estampeta, perquè es va crear la figura del professor associat perquè gent de la societat civil molt dotada en una matèria determinada pogués combinar el seu horari laboral normal en la societat civil fent el seu expertissatge i entrar a la universitat i compartir uns coneixements des del carrer, des de l'experiència. Aquesta era la idea. I després resulta que el professor associat s'ha convertit en una mena de contracte escombraria per professors, per descarregar-se de docència i que uns altres jovenets que faran qualsevol cosa, treure les escombraries, portar el cafè, el que sigui, per estar a la universitat. Tot això també hi és aquí dins d'aquest paquet, i em sembla que són qüestions molt serioses que tenen molt a veure amb el que és el futur de la universitat en aquest país, que en aquests moments està profundament en crisi.
És que això que dius és veritat. Jo penso que és més aquesta segona qüestió que la primera. No és tant el tipus de contracte, si és fixa o de funcionariat, que evidentment també ho és, sinó la diferència extraordinària de sous i de nivells que hi ha entre la gent que no té un contracte fixa, perquè poden viure, com dius tu, portant el cafè perquè està a la universitat, però cobren sous de misèria. Sí. A més, en aquest moment de retallades són els primers que se'n van. Però gent que ha mort avui, 10 i 12 anys treballant allà, eh?
Sí. I ha fet un esforç la universitat per adequar els continguts que es donen a les classes, a les necessitats del món laboral i de la societat.
Per empitjorar-los.
Perquè l'experiència que vaig tenir, i per tant no la puc extrapolar, és que la Universitat de Ciències de la Comunicació estava molt, molt endarrerida respecte al que s'estava fent. És a dir, jo sortia de la facultat... No, per això,
Ràdio Sant Cugat.
No, però Ràdio Sant Cugat, el que és ara Cugat.cat, en la seva transformació multimèdia, que en el seu moment va ser pionera en àmbit local, moltes vegades ho explicaves a professors de la Facultat de Ciències de la Comunicació i no sabien què era. És a dir, el fet de treballar multimèdia, que un contingut es reaprofiti i es faci córrer per diversos canals, era una cosa que professors que jo tenia no sabien exactament què era i fins i tot aprenent com un sonat després.
Home, més o menys tothom ha fet aquesta feina. El cordó umbilical que t'uneix a la societat, que et nodreix, aleshores, com vols estar al dia? La universitat va, com a mínim, el que jo conec que són les humanitats, va completament a la deriva. Completament a la deriva i no té cap sentit de la realitat. I estan en jocs, diguem-ne, autoritaris de poder intern i no sé què, i el que són els coneixements, estar al dia, etc. Home, a filosofia i lletres, a la filologia, estan exactament on estaven fa 30 anys. Porten 25-30 anys de retard en posar-se al dia. Això és així. I van crear uns esquemes als anys 70-80 i aquells esquemes s'han imposat d'una manera rigidíssima i no es poden tocar, no es poden qüestionar. Home, la literatura, com tots les disciplines del món, evoluciona, canvia, es posa al dia, hi ha gent nova, etc. Hi ha un procés dialèctic, dinàmic. Ah, no. Això és una mena de dictadura d'uns valors establerts que jo dicto. I això molt malament, molt malament, que això no té res a veure amb el món literari que està passant al carrer i el sistema literari real. Clar.
No, i amb el sistema de taxes també diguéssim hi ha un altre problema, i és que a veure, les taxes a la universitat sempre han sigut baratíssimes, vull dir, les matrícules a la universitat han sigut sempre molt, molt, molt barates, no? I a veure, en comparació, a veure, hi ha gent que paga més de guarderia de P3 amb un fill que no pas, diguéssim, el que després pagarà a la universitat, eh? O el que pagaria a la universitat si aquest nano doncs tingués 18 anys, eh? I això és una altra cosa que, home, que s'hauria de veure, eh? Que hi hauria d'haver-hi un sistema de beques que funcionés millor i que actués d'una forma més redistributiva i plegat, això també, però que les taxes universitàries no responen a el que són els altres nivells d'ensenyament del país, home, això és evident. I no d'ara, eh? Vull dir, de la nostra època també.
Penso que hi ha hagut uns certs, és veritat, eh? Però hi ha hagut uns certs canvis amb això, perquè, a diferència del que passava abans anteriors, ara, per exemple, castiguen la repetició de curs, castiguen el fet de fer una segona carrera paral·lela a la primera. O sigui, el que és barat, barat, és la primera inscripció a la primera assignatura. Després, la que et converteixes en repetidor o la que dius a mi m'agrada fer una altra carrera, aleshores carreguen.
Això, base, això és lògic, eh? Perquè...
No, o sigui, que és lògic.
Jo me'n recordo que jo estudiava de nit, treballava 8 hores al dia i tal, ostres, i bé, i feia història, que és una carrera d'aquestes, que te la treus, bueno, no. I quan em pensava, em parlaven de gent que només es dedicava allò i suspenia assignatures, sí, i no passava de curs, dic, home, aquests tios són uns jetes. Perquè, clar, és el que diem, després dona la paradoxa aquesta, que hi ha un distanciament, sobretot de les classes populars de la universitat, perquè no hi han posat els fills, no ho coneixen, però en canvi estan finançant un percentatge molt elevat de cada una de les places universitàries, no? Per tant, és això que dèiem, no? Aquest deslligament, i en canvi estan posant molts calés allà, no?
Però, bueno, jo, també, però,
que... Això que dius tu ja em sembla bé, perquè
que sí, jo
crec que havia arribat uns nivells que a més, i qui hi anava? Clar, qui se n'aprofitava, que aquesta és una altra. Ara encara l'hem socialitzat una mica a la universitat.
Bueno, les elites, no?
Però, clar, i anava les elites, ho pagaven entre tots, i encara alguns es permetia el luxe de fer la carrera en 10 anys, o què? Això socialment és insostenible.
I després
hi ha... I èticament, que considero jo.
I després hi ha una qüestió, diguem-ne, que pendent de la transició, jo crec que quan va arribar la transició hi havia la idea de que ara sí que tot el sistema educatiu es podria liberalitzar, no haver-hi dictadura, i que això el que faria és encoratjaria la creació de moltes universitats privades i que d'alguna manera s'aniria establint un equilibri entre la universitat privada per o gent amb molts mitjans econòmics o gent amb fills, diguem-ne, que no acabaven d'ajutar i necessiten un ambient molt específic, etc., i que això descarregaria la universitat pública. I va ser just al contrari. Tothom a la universitat pública, amb el qual, esclar, no estava previst que la cosa funcionés així. I els incentius per crear bones universitats públiques, tant que s'imita el model americà, doncs no hi han estat, no hi han estat. I aleshores, clar, ara la universitat és la universitat que entoma tot. I esclar, això no pot ser. No pot ser.
Hi ha una anècdota curiosa, només per veure això de la creació de les universitats. A Alacant tenien una universitat, tenen, vaja, una universitat. I el rector es va barallar amb el president de la Generalitat Valenciana, quan era el senyor Saplana.
Perquè fàcil, fàcil.
A l'acte inaugural de curs no li va deixar presidir l'acte. Va dir que el rector era el que presidia i que per el president de la Generalitat que fos, que es posés al costat. Sabeu què va passar? El Saplana es va enfadar. Va fundar la Universitat d'Elx.
Home, on s'ha tret el doctorat el senyor Camps.
Sí. Va treure l'Universitat. Sí. I aleshores, com que hi havia Facultat de Medicina a la Universitat d'Alacant i els de la Facultat de Medicina eren tots ells partidaris del Saplana i totes les altres facultats eren partidaris del rector, el Saplana va decretar que la universitat, la Facultat de Medicina d'Alacant, quedava inscrita a la Universitat d'Elx. I això vaig passar per davant. A la ciutat d'Alacant veies i un cartell que deia Facultat de Medicina de la Universitat d'Elx. A la ciutat d'Alacant. Això és la generació més absoluta de tot.
I l'altra quina és? La Miguel Hernández és l'altra?
Eh?
Quina és l'altra universitat d'Alacant? Miguel Hernández és?
No, em penso que la Miguel Hernández és aquesta d'Elx, em penso.
Ah, li van provenir a l'Hernández?
Penso que sí.
No es diu Jaume primer?
La de Castelló.
Jaume I és
Castelló. Hòstia, Alacant té dues universitats?
No, una Alacant i una Elx.
Sí, home, és com la Universitat de Vic. Ui, en fi.
Bueno,
Escoltin, tenia més temes per tractar. Volia passar la de la crisi econòmica de Garzón i també d'un altre tema sobre el duc de Palma. No sé si tenen...
El duc de Palma?
Sí. Palma. Què va passar aquest cap de setmana? Què els va semblar tot el show mediàtic i les declaracions? Així, per resumir-ho, Urdangarín ha responsabilitat de tot el seu soci Diego Torres, de males pràctiques i n'exclòs sobretot la infanta. Ha
implicat... La vella història. Sí, senyoreta, senyoreta, és aquell, jo no.
Clar, i suposo que els socis... Sí, i suposo que
no hi era, passava per allà.
Perdona,
no
i, suposo
i sobretot que... la meva dona i el meu sogre no tenen res sí. a veure.
I suposo que el soci l'imputarà amb ell, no? I és normal. Cadascú
treu la... Depèn.
Bueno,
sí, a mi el que em va encantar més és explicar de que li havia venut l'idea d'això de l'equip ciclista després d'un partit de pàdel a Maribel, a Maribel, i llavors després resulta que, esclar, home, li van pagar l'idea amb 300.000 euros, no? I diu, oh, però si hagués anat a comissió me n'haurien donat molts més, eh? O sigui que encara li han d'estar greit.
Encara va fer un acte
extraordinari,
solidari. Sí. De fet, ha implicat Mates Camps i Rita Barberà quan ha fet declaracions.
I curiosament, la Rita Barberà avui ha fet una remodelació del seu gabinet.
Jo no,
curiosament.
Jo no hi seguim perquè, en veritat, el meu morbo no arriba a aquest nivell dels detallets i tal. Bueno, ja es veurà, no? Ara jo crec que, bueno, que estem això, no? Tot plegat és el resultat d'aquesta ètica que s'ha imposat de dir no es guanya els diners treballant, sinó estant en lloc adequat, en moment adequat, i aprofitant-se de la circumstància. No?
I especulant.
I especulant. Jo crec que aquest és el discurs de fons que hem d'aprofitar allò per denunciar. Sí, sí. Perquè tot això és resultat d'això. Vull dir que un senyor que faci un informe, li paguin 300.000 euros i tal i qual, no per el que s'ha curat l'informe, que potser se l'ha copiat d'internet, sinó perquè li ha encarregat qui li havia d'encarregar en el moment oportú, suposadament sota una capa d'impunitat que... Hòstia, em sembla que és això el que s'ha d'anunciar. Els detalls a mi em foten tan fàstic que no segueixo, ho sento.
El que passa que quan sumes per un costat el que es va destapant, com l'altre dia el segon de la Diputació que havia desviat 900.000 euros, i després els informes aquests a 300.000 euros...
Sí, el mates aquest de la Diputació.
Etcètera, etcètera, i vas sumant, i després mires, diguem-ne, els dèficits i el deute públic i dius, home... potser...
Alguna cosa deu tenir a veure.
Sí, exacte.
Alguna cosa té a veure, sí.
I va sumar perquè cada dia és una altra calapeta.
Home, a veure, jo crec que l'exemple més d'allò és el del País Valencià. Clar, la comunitat més endeutada, més atur, que l'economia està fatal. Però clar, quan la visita, en suma, es visita el Papa, allò de la Fórmula 1, no sé què, no sé quant, dius, hòstia.
Obres.
Ah, bueno, no, i l'aeroport aquest que l'han de canviar perquè estava mal calculat, tu, hòstia, el de Castelló.
I la ciutat de les ciències.
La Copa Amèrica.
Ah, tot plegat d'ajuda, no?
Sí, quants anys va haver-hi un Partit Popular lluint l'obra de govern del País Valencià, dient aquest és el model, mireu nosaltres...
Fins fa, com ara? Qui diu, 15 dies. I espera't ara que s'ha punxat la bombolla. Veuràs, el que passa que em temo que el País Valencià ni l'esquerra ni, diguem, dels catalanistes o valencianistes seran capaços realment de presentar una alternativa perquè no ho han fet mai.
No.
I el Partit Popular ha obtingut suports elecció rere elecció de majories absolutes, per tant... També li devia agradar a la gent que vivia allà
Venia la mateixa idea, com ara venen els socialistes. Andalusia, el país, i riquesa,
el país funcionava, es creava llocs de treball, suposo que unes xarxes de clientelisme que en 20 anys ja les pots construir, sí. I bueno, suposo que tot ajuda, no? Perquè això com expliques, que malgrat estigui plegat de presumptes, ja dic presumptes perquè no fotin un d'allò, presumptes corruptes, arrasin. Ai, és que, hòstia, és que és increïble, no?
I espera't.
I que ara hi ha un surt de nou, l'altre dia m'ha sortit un altre, no?
I espera't al País Valencià quan comencin a escombrar, mare meva. I com els populars guanyin les eleccions a Andalusia, que s'obrirà una altra caixa, o sigui, tot va començar a Mallorca, que s'ha obert la caixa dels trons, ara a València, i després falta Andalusia, que són els tres llocs on hi ha hagut més històries d'aquestes tremabundes.
Domènec, com ho veus?
No, no, és que hi ha molt poques coses a afegir, sí, és evident. És evident. El tema aquest que deia el Sam, diguéssim, és que ho havia pensat més d'una vegada, no? Les relacions que havien d'haver-hi entre aquestes corrupcions i els dèficits. Vull dir que això és una cosa que normalment no se'n parla mai, perquè a veure, que evidentment hi ha d'haver-hi una relació entre una cosa i l'altra, no? Perquè si hi ha una gent que agafa diners públics i se'ls posa a la butxaca i després hi ha un dèficit, home, doncs aquest dèficit és perquè, a veure, s'han necessitat més diners, no? Si aquells diners s'haguessin empleat pel que s'havien de fer servir, doncs llavors potser no hi hauria sigut. No?
I a més a més que jo sàpiga, sí, aquests casos sempre acaben diluint-se i perdent-se en els dins de la justícia i la restitució dels diners.
En una de les coses que han sobrat d'aquest del senyor aquest mates, que no sabia que existís, no el de Mallorca, aquest del diputat, no? I, ostres, com és que tenia tants calés l'Associació Catalana de Municipis? Però clar, t'estava parlant que si jo facturava 900.000 euros i tal. Jo pensava que l'Associació Catalana del municipi és un despatxet, un d'allò, pip. Diu, hòstia, maneguen calés, no? Dic, a mi això és el primer que em va sobtar, tu.
Sí, però el que trobo extraordinari és que aquest senyor tingui una empresa que s'autoencarregui, diguéssim.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Veure,
I que ningú li digui res.
No, això és de jutjat de guarda.
Bueno, ningú li digui res durant anys.
Vale,
que ho facis un any i, mira, passis de llest i 900.000 euros per tu, però sistemàticament, pim, pam, pim, pam.
Vale, però els alcaldes del país coneixen la llei i no són pas idiotes, doncs llavors és que hi ha un consentiment amb
I,
això.
I a mi també m'agradaria saber quins informes necessitava l'Associació Catalana de Municipis, perquè aquesta és una altra.
Perdona, en el meu gremi es dona el cas a Mallorca, per exemple, que els municipis creen un premi literari de molts de diners per cridar l'atenció i ser més que el poble del costat, i es donen molt els casos que els regidors de cultura funden un editorial que després publica l'obra guanyadora.
Ah, està bé.
Sí. I l'obra guanyadora és amic també d'algú de...
Jo ja tan prim no fill, ja, però el circuit aquest de que jo cobro el meu sou i després cobro l'edició del llibre i després cobro no sé què, no sé quantos, és absolutament delirant. Això, el pa de cada dia. El pa de cada dia.
La qualitat de les obres, que és una altra...
Bé, això, en fi...
Depèn dels costos, no?
Això, amb tots els concursos literaris, això, de fet, no ho pots. Tens un marge de maniobra, de control, de qualitat...
Que editorial, que hi té llibres que se'ls deuen quedar quasi totes les institucions.
No, aquesta és una altra, que n'hi ha que el que fan és... Cobren una edició de 1.500 exemplars i en fan 300.
Està bé.
Aquesta és una altra, perquè és clar, l'altra és, per molt regidor que siguis i per molt territorial que tinguis, tens un sentit pragmàtic, que és, hi ha un programa de magatzematge de llibres amb el qual, doncs mira, aquests que són tontos, inflem el pressupost i aleshores fem una primera distribució que es veu la novetat de totes les llibreries i després desapareix.
En lloc de fer pasta de paper posterior ja calculen, ja està, sí. Això està bé.
Exacte, són llibres això virtuals. Diu, són els primers llibres virtuals.
Estalvi energètic i sostenibilitat, això se'n diu, sí.
Bueno, ho hem de deixar aquí. Ostres, Jordi Casas...
No hem parlat del dèficit, avui.
Del dèficit. De fet, era el tema que volia tractar en primer lloc, però com hem parlat de la universitat...
No venia preparat,
Doncs fes.
La setmana, escolta, la setmana que ve fem un dèficit especial i t'escoltem.
Esperem que no hagi crescut encara el dèficit, perquè a mesura que van passant els dies...
Segur que creixerà una mica,
Ho hem de deixar aquí. Jordi Casas, Arcadi Olivera, Samabra, ens hi domenen Miquel. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia als quatre. Em poden dir bon dia, si volen,
Adéu.
Bullet i magasin.